Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Així pensaven que podia ser un viatge a l'any 1974 el grup alemà de música electrònica, de fet un dels que van iniciar la qüestió, Kraftwerk. Un viatge per autopista, l'autobahn, l'autopista en alemà, era el protagonista d'este disc, que fem servir com a excusa per a començar este programa dedicat als viatges, este trencadís dedicat als viatges. Recordar-vos també, com hem dit abans, que ens podeu trobar a l'iVoox, a l'Spotify, a les xarxes socials, i que Xarxa Ebre vol continuar l'estiu fent una mica el que fem durant tota la temporada. Portar un programa cada setmana. Està clar que ens movem, que necessitem moviment, que som una espècie que necessita el moviment constant. Potser per això ens hem convertit en quasi una necessitat el fet de viatjar cada any a algun lloc, de fer turisme, en una època en què la societat occidental està fixada habitualment a una residència permanent. Per descansar, per conèixer llocs fora de l'abast dels nostres recorreguts diaris, més motivats per la feina, que ens fixa a un lloc i ens fa estar d'una manera sedentària, podríem dir, a un lloc determinat. El turisme és una necessitat, o el gaudi només, o les dues coses alhora? És una de les coses que ens preguntarem avui, perquè viatjar o el turisme en general és una activitat moderna. No ens enganyem, a l'antiguitat no viatjaven per plaer. Per plaer probablement es quedaven a casa. El viatge era una activitat perillosa només a l'abast de persones acostumades. Hi havia viatges de coneixement, viatges per comerciar, per explorar, o robar, o fer el pirata. El turista anual no existia. És un invent modern. Recordem el programa d'alternatives d'oci. L'any 1936 a França es van incloure les vacances com un dret, podríem dir que quasi un deure per a l'economia, i molt probablement la gent de les Terres de l'Ebre contemplaven amb perplexitat els primers turistes que als anys 50 i 60 van començar a aparèixer per aquestes comarques. Se devia preguntar què volen aquesta gent que venen a prendre el bany? En fi, que volem parlar de turisme, de viatjar, però potser es plantejarem turismes i viatges especials, uns recorreguts que se'n surten de l'habitual, que potser per a l'època en què ens trobem són més adequats. Els viatges que ens canvien, que ens afecten i poden estar molt a prop de casa. És una proposta diferent. Perquè què és viatjar? Què busquem quan viatgem? És necessari sempre desplaçar-se? Pascal, un filòsof francès, deia que un dels problemes o un dels principals de l'home és la incapacitat d'estar-se quietet dins d'una habitació. Potser és també llibertat malentesa, que ens porta a voler, necessitar, viatjar d'una manera obligatòria. I també de vegades pot representar poc respecte als espais que visitem. En fi, Vicent, molt bon dia. Què et sembla el plantejament?
Bon dia i bona hora i bon micròfon que tenia tallat.
Que sí.
Bueno.
És coses que... del directe.
I coses de l'estiu. Sí, estem una mica dormits. Bueno, a mi m'agradaria comentar, per això que estaves dient, que l'origen de la paraula turisme ve del Grand Tour. El Grand Tour era una cosa que feien els fills mascles, per suposat,
gente pudiente
dels aristòcrates, sí, que bueno, consideraven que abans de prendre el control del seu feu, diguem-ne, havien de donar-se una volteta pel món, no? Una volteta pel món, però clar, en condicions, no? En condicions. anar a conèixer quin hi havia per ahir, per estar, diguem-ne, després més ben posicionat per governar el seu tros de territori que, sí, en el que manaven. I d'ahir, de tour, de gran tour, pues, va vindre turisme. Però com bé deies, com bé recordaves...
No és el Tour de França, eh?
No. Com bé deies, al final, el turisme tal com ara el coneixem està molt lligat a esta decisió de Léon Blum a França 1936, del que els anomenen el congé pagé, és a dir, vacances pagades, que podríem, sí, traduir, no? I que permet, pues, ja a un grup de gent ja més nutrit, no l'aristocràcia, tampoc la gent amb més dificultats econòmiques, sinó la famosa classe mitjana, pues, poder anar a viatjar a un altre lloc, no? I hem de recordar que, clar, en el fons el turisme es basa en una diferència econòmica entre uns llocs i uns altres, no? És a dir, el que tu en una zona on cobres un salari que et permet anar de vacances normalment a una altra zona, diguem-ne, on els salaris són més baixos i tu pots comprar les coses facilitat i a més pues, tindre un gaudi, conèixer i aquestes coses, no? Això genera distorsions, perquè clar, això que deies de la gent de l'Ebre quan van començar els turistes als anys 50 o 60, pues, va haver dues reaccions. Per una banda, els espavilats que van veure que cobrant més cara aquesta gent que tenia més poder econòmic podien millorar la seva situació, i els que no participaven d'això, que el que veien és que els preus muntaven i que ells començaven a tenir més dificultats. Per tant, se generava també una distorsió, no?
Sí.
Però hi ha diferents formes de fer turisme. Ja ara estava recordant un escriptor francès, no me recordo el nom, però que feia una distinció ben curiosa, perquè deia el turisme, en teoria, ve de està lligat a la gent que circula, que coneix, que vol aprendre, però també hi ha un altre que, segons ell, no s'hauria de dir turisme, l'utilitza una paraula francesa que no sabria traduir, però que ve a dir que són gent que realment se mou per a no moure's. És a dir, que lo que va és a un puesto i se col·loca allí, s'aposenta allí, s'apalanca,
sí,
allí,
sí,
diguem-ne, i no vol conèixer res de la zona en la que està. Només que...
Bueno, podria hasta entendre este...
Sí, sí. Però també és el que dèiem, és una gent que se n'aprofita d'un diferencial econòmic, sí, que l'afavoreix, i aleshores pot jugar-se un joc a la platja i passar-se allí tranquil·lament en una economia artificial creada per a ells.
Això ja no m'agrada tant.
Sí, i allò ja comença... Per tant, existeix un altre model de turisme, existeix un model de turisme, diguem-ne, més respectuós, en la zona, més interessat per conèixer culturalment i ambientalment la zona a la que vas, menys aprofitar la diferència econòmica i més realment fer un coneixement i establir uns vincles en la gent.
Home, està clar, i suposo que en algun moment s'ha de posar un límit o altre. Ho dic pel que estem escoltant darrerament, de limitar els accessos a les platges i a determinats llocs, que està produint, en alguns casos, danys a la natura, que és aquí, perquè sempre voldríem pensar, o jo voldria pensar, que la gent va en cert respecte als llocs, que és una de les coses que ara se recomana. Ho veurem a la segona part del programa. Ara recomanen tant agències de viatges com operadors, o com en general, que se sigui una mica responsable al lloc on ens va, que no es vagi al que tu dies ara, una mica el que apuntaves ara. I no sé si al final haurem de limitar una mica estos accessos als llocs perquè no s'omplien tant i no acaben destrossats directament.
Sí, en definitiva caldria un turisme que estigui més integrat en tot el desenvolupament econòmic de la zona, és a dir, que realment potencia a tots els sectors i que no crea una distorsió en un món a banda, diguem-ne, dels que venen i de la gent que viu dels que venen, deixant a fora,
sí,
a la resta. i més ben bé perjudicats, perquè pateixen, diguem-ne, les conseqüències de la pujada de preus, pateixen les conseqüències de la massivitat en alguns casos de lo que estaves dient, del malbaratament de la natura i tot això, i en canvi no reben cap benefici perquè són altres els que realment li treuen suc econòmic a aquesta gent. Doncs un model de turisme que sí que estigui integrat en un plantejament econòmic que afecti a tots els sectors i que sigui un element més que pugui ajudar i contribuir a que se desenvolupen també els altres, l'oferta cultural, el respecte pel medi ambient, tot això meritaria un plantejament econòmic integrat, i no que ens convertim com a país o com a zona en, diguem-ne, pues, lo que es diu, no? Cambrers de, sí, de la gent rica del nord d'Europa, o està com a única solució econòmica tindre aquesta sortida, no?
Sí, o que ens vingui gent a fer coses que no poden fer al seu país perquè allí estan prohibides.
Per exemple,
com ara consumir alcohol en quantitats
fer festetes d'estes, la disbauxa total sense respecte per el descans dels veïns, per el manteniment de les infraestructures, que la gent té dret a divertir-se i que és bo que es puguin divertir, però no a costa dels altres, no?
Molt bé, doncs això ho parlarem d'aquí uns moments. Ara anem a escoltar a Joan Rovira i una cançó titulada Senyors Passatgers, que més viatgera impossible. Tornem de seguida.
Passatgers, en nom d'aquesta companyia, el comandant i tripulació, els donem la bona benvinguda i un gran dia a bord d'aquest gran avió, el vol 977 destinació Barcelona i el meu poblet. I la durada estimada del vol, senyors passatgers, és de 2 hores. Els preguem, ocupin seients per agilitzar l'embarcament. El seu equipatge demà al compartiment superior o sota el seient davanter. Madame i monsieur, s'il vous plaît. Vinc cap a tu. Sembla poesia. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Hey. I per motius de seguretat, senyors passatgers, parin els mòbils per evitar interferències, tanquin aparells electrònics. L'aerament i l'aterratge, respallem posició vertical i cinturó cordat. Està estrictament prohibit fumar. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. I aquest avió, molta atenció, senyors passatgers, en cas d'emergència, té les sortides al davant, darrere i 2 finestres al centre i en vermell. I sota de cada seient, una armilla que salva la vida si caus al mar. I si una pèrdua de pressió en cabina, jo em dic Joan Rovira. Hola, què tal? Podem parlar en francès si cal. Jo torno a casa per Nadal, per festa major i carnaval. I tu d'on ets, si on aniràs? I és el que marxa per no tornar. És el que torna i mai marxarà. És el que jo, que torna, que marxa, que marxa, que torna i on aniràs. És el que marxa per no tornar. És el que torna i mai marxarà. És el que jo, que torna, que marxa, que marxa, que torna a bord d'aquest gran avió. Destinació Barcelona i el meu poble. A bord d'aquest gran avió. Destinació Barcelona i el meu poble. A bord, vinc cap a tu, d'aquest gran avió. Vinc cap a tu, destinació. Vinc cap a tu, Barcelona i el meu poble. A bord, vinc cap a tu, d'aquest gran avió. Vinc cap a tu, destinació. Vinc cap a tu, Barcelona i el meu poble. Vinc cap a tu, i vinc cap a tu, vinc cap a tu. cap a tu i tot em sembla poesia.
A Joan Rovira li sembla tot poesia, el viatge, i nosaltres avui parlem d'això, de viatges i de turisme, sobretot, del moviment, este moviment impressionant a nivell planetari, jo diria, que el que ens porta a moure'ns cada any en unes èpoques determinades, evidentment més a l'estiu de l'hemisferi nord, diríem, perquè a l'hemisferi sud és hivern, no ho oblidem, i que ens porta a moure milions de persones d'un lloc a un altre del món. Però voldríem girar una mica la qüestió, perquè una mica hem estat una bona temporada, pels que escolteu en un futur el podcast, això és el 2021, quan estem encara acabant de passar el Covid, la pandèmia, encara hi estem posats, i tota aquesta situació ens ha portat a estar més a casa, a haver d'estar més a prop de casa nostra, inclús a no poder-nos moure de casa. I els detalls que escoltareu ara parlen una mica d'això, de si podríem aprofitar el fet d'haver-nos hagut de quedar a casa, d'haver-nos hagut d'acostumbrar a una mobilitat no tan extensa, no tan llarga distància, diríem, per a començar a fer coses o a emprendre aquestes coses que fem habitualment, les que estem acostumats, com el turisme, els grans viatges, d'una altra manera, i fixar-nos en el que tenim més a prop, que de vegades no ens hi fixem prou. Ara ho expliquem, però anem a un testimoni. Carlos Roig, des d'Alcanar, pagès, dedicat a la seva explotació, que durant l'any 2020 també va rebre o va ser afectat, com ho diríem, per aquesta mobilitat de gent que va vindre des de Barcelona a treballar a la seva explotació.
Depèn com s'hi juga. Jo tinc l'experiència de que fa un mes que tinc a l'explotació dos jovens de la capital que han fet servir la falta de mà d'obra que tenim al camp a vindre a sortir de la capital i estar al camp, i viuen al camp, ¿vale? Uh-huh. I estan contentíssims, o contentíssimes en aquest cas, de que estan al tros, estan lliures.
La pregunta és, aprofitarem totes aquestes qüestions o totes aquestes limitacions de moviments que ens ha fet entendre que potser no calen aquests milions de desplaçaments diaris per anar a oficines, a tancar-se en un cubícul tot el dia, per a limitar aquests moviments i després també potser aprendrem a limitar-los quan ens movem?
Es parla de canvi, clar, i bueno, quan el canvi implica un desplaçament podem parlar d'un viatge, no? Ara bé, quan la gent se desplaça buscant alguna cosa, diguem-ne, sí, que no té al lloc d'origen,
sí.
Si és perquè va a una zona, diguem-ne, que econòmicament és més rica, parlem clarament, aleshores va buscant millors oportunitats econòmiques per a la seva vida. Estem parlant d'això que s'anomena normalment immigració, no? O migració en general. Clar, això és una part dels viatges. La gent que, bueno, o va buscant,
sí,
refugi.
Esto no seria turisme, això.
Clar, però volia dir-ho per a posar-lo en context.
Sí,
complet,
sí,
no?
Sí, sí.
Estem parlant d'un tipus de viatges que són en moltes vegades a l'inrevés, o sea, lo que deia al principi, tu vas a una zona que t'ofereix unes coses que no tens, o sigui sol, tranquil·litat o no sé què, a canvi d'una millora econòmica que tu en teoria tens en el teu lloc d'origen i que te permet aconseguir aquestes coses de manera fàcil, sense massa problemes. És una mica al revés, la diferència de potencial econòmic és al revés.
Bé, és que, clar, el turisme occidental, diguem, per posar-ho en context, seria una cosa del món ric, diguem.
Sí,
un problema del món ric és, ostres, estic tan agobiat, que també ens hauríem de plantejar per què estem tan agobiats i per què pensem que trobarem alguna cosa. De vegades hi ha viatges que jo crec que tenen una component de fabricar-se el desig de trobar alguna cosa que no és, que probablement no trobes. Em refereixo a que moltes vegades el viatger, el turista hauria de ser més, estar més obert a veure què veiem, no tant vull la sensació aquella de hi vas i te dona la sensació aquella, dius això t'ho han fabricat per a que ho veigues així.
És que acabes d'utilitzar dos termes que a mi m'agradaria distingir una mica, no? Entre turista i viatger.
Ah, sí, sí, està clar, està clar. Perquè, no, he fet servir les sí. Sí,
perquè el turista respon més a este esquema que estem dient d'algú que té més diners, va a una zona i tal, i compra alguna cosa que li falta i al seu terreny i que pot fàcilment adquirir. I el viatger, en el viatger, en principi no hi ha tanta diferència econòmica. El viatger va per coneixement, sí. Obri els ports, això que tu dius, obri els ports, està atent a les coses que li poden aportar la gent d'on va, té curiositat, sí. És una altra manera de viatjar, no viatja en massa recursos en principi, sí. O no necessàriament en massa recursos.
No, o si viatja en recursos no els fa ostentosos.
Sí, no és la part definitòria del seu viatge, no? Però bueno.
Podem posar un exemple, tens el viatger turista típic en la seva càmera de fotos enorme, vestit d'una manera determinada, soc turista, que los riscos que t'acaben robant la càmera bàsicament, perquè és un objecte codiciat, no d'això. I llavors el viatger normalment la gent que va en el plan més d'obrir els ulls, obrir la ment i a veure com és aquell lloc, sol anar més discret, més a veure, perquè no pintant-se una diana damunt.
Per contar una cosa personal, me recordo, era jovenet i vam fer un viatge a fer un curset a Canàries i teníem una oportunitat després del curset, que era pels matins, d'anar a conèixer alguna cosa, no? Per la tarda. I mos havíem prestat un cotxet i un 4L i anàvem per allí, i una vegada pues, vam anar al Teide, aquestes coses, no?, que es fan a Tenerife, i anava en un company, era una mica més gran que jo, ja estaria en la trentena i tal, però ell portava una filmadora i una màquina de fotos penjada, i aleshores pujaven a un puesto, diu, para aquí, pum, parava, jo anava conduint, jo parava d'on ell me deia, i ell baixava i feia fotos pa 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 pa, i després agafava la filmadora i en ràfaga ro, 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 ta, i ala, pujava el cotxe i endavant,
sí.
I jo dic, mira, ja te portes el paisatge enjaunat,
sí,
però no me dices ni parar, exacte. Ja que hem parat, deixem estar aquí una estona, fem-nos un bocata, xerrem una mica, exacte. Parlem, mirem si hi ha algun personatge per aquí caminant que li puguem parlar, que li podem dir com és la vida per aquí, que mos conta i tal.
Sí.
No. És... I després...
És que és tan fàcil com si vols conèixer un lloc, assenta't al bar del poble, en la gent que està al bar, sí, del poble un ratet, sí. I no vagis en el cronòmetre, que suposo que tots hi hem viscut alguna vegada, el viatjar en algú que el dels que li agrada anar en el cronòmetre i 10 minuts per a veure tal cosa. Pum.
Sí. Tot organitzat, sí, sí. Tot molt a l'europea, tot molt controlat, tot reservat amb moltíssima antelació i no sé què, no? Però al final jo me recordo a Marroc, per exemple, en una plaça, no me recordo de quina ciutat, pues els meus companys pues van anar al mercat, a comprar les típiques coses que es compraven al Marroc i tal, i bueno, jo em vaig sentar allí a mirar passar la gent, i clar, miraves i eres mirat, evidentment, perquè tu eres un element, sí, estrany del paisatge.
Si t'assentes i ets estranger, el normal és que et miren, perquè, sí, a més cantes, per molt discret que vagues, cantes. Vull dir, hi ha una diferència entre la gent del lloc.
Perquè després algú s'apropa, intenta una conversa, un francès, no sé què, intenta, sí, d'ahir més o menys. Però clar, és diferent a la conversa quan anàvem, quan acompanyava els companys estos que anaven a comprar, pues s'apropava gent, xiquets o adolescents, que diuen, ah, dones, no sé què, ah, Catalunya, Barcelona, ah, el Barça, no sé què.
Ja llavors el Barça.
Sí, i aleshores era bueno, un altre rotllo, perquè fer-se simpàtics, per a vendre, clar, coses de la diferència econòmica. I si tu realment el que vols és conèixer una mica més la gent del lloc, el paisanatge, no només el paisatge, i no portar-te-lo enllaunat, sinó tindre algun tipus d'experiències que t'obrin ports, que t'amplien les dimensions, que te permeten conèixer una mica, pues has d'anar més reposat, sense tanta planificació, sí. Clar que n'has de curar d'algunes coses bàsiques, has de preveure algunes coses bàsiques, però una vegada que tens això resolt, deixa marge per a la per a la improvisació, per al contacte amb la gent, per a totes aquestes coses,
i
no?
I tractant respecte a la gent, i tractant respecte a l'entorn, i tractar en no sé, saber que no estàs a casa teua.
Sí, i ara que tornem al territori, lo que s'estava dient, no? Lo que deia Carlos Roig, per exemple, no?
Sí.
S'està revaloritzant lo rural. Sí, és evident que hi ha un cert moviment de revalorització de lo rural, precisament per este ritme més tranquil, per esta no tan alta densitat de la gent, per aquestes possibilitats de relacionar-se d'una altra manera. Aleshores, el que no podem fer és oferir un tipus de turisme imitatiu de les coses que tenen a la ciutat, massiu, no. I bueno, això no és de llarg recorregut, és una cosa que pot servir per a una quanta gent durant un temps, però no ens desenvolupa com a territori. Ens ve molt bé, ho parlàvem al programa anterior, tindre saba nova, aprendre sense quasi moure de casa, de gent que ve de fora i té altra manera de ve, però això té sentit si hi ha veritablement una interrelació, i per això se necessita un ritme tranquil. No se necessita una pressió de buscar diners com sigui. Ho deia Llorenç Navarro en el Calidoscopi, deia, no hem de matar la gallina,
sí,
del sou d'or.
Sí,
o sea, ara que venen, ala, pues ara anem a aprofitar-nos, anem a cobrar uns preus, anem a ressarcir-nos de tot el que hem perdut cobrant-les a aquesta gent. Tampoc té això massa sentit. Si realment volem que això sigui un flux que tingui sentit, que sigui, pues necessitem tindre en aquesta gent altre tipus de relació que no sigui només anar a veure com li traiem els diners.
Sí, no convertir-ho en un lloc massificat. De fet, jo crec que hi ha, llevat alguna excepció, ja, això ja està entrant al cap de la gent del territori que es dedica al turisme, a la restauració, i dels operadors que porten també aquí, que comencen a saber que no es pot, que es malbarata tot, si que ho destrossen tot, si es comença a massificar el turisme, ja vindré la gent en quantitats industrials com a altres llocs on ja ha passat, i ara comencen a orientar-se també cap a la vessant esta del turisme de més qualitat, que no vol dir turisme de gent de més diners, vol dir que la gent vingui sabent que va a on va, no?
Sí, això que dius del turisme de qualitat me recorda un amic al Cira, a la zona de València, que era regidor i bueno, tenia entre les seues responsabilitats el tema del turisme, i em deia, Él vivía al Sira, pero estaba Xàtiva, ¿eh?
Sí.
En realidad era regidor de Xàtiva, vivía al Sira, pero era regidor de Xàtiva. Bueno, él ya sabeu que allí hay un castell, hay una parte historia y importante. Y él decía, es que no nos interesa el turisme este, digamos, tipo inserso de autobusos, porque esta gent, decía él, esta gent no consumeix molt, no, nosaltres volem un turisme de qualitat. La gent del nord d'Europa.
No, sí,
però
sí,
això
sí,
està molt bé que tu diguis turisme de qualitat no significa que siguin més diners.
Perquè
no?
De fet, no mos enganyéssim, a l'hivern, a aquestes zones turístiques que no sé, per posar un exemple que tenim a prop, Peníscola, que el tenim molt a prop i que durant anys va estar molt volcat al turisme massificat completament, que s'està orientant una mica al turisme més d'oferta cultural i bé, però també del de més de sol i platja, que li interessa també per complementar més balancejat.
Sí.
Diguem, a l'hivern també li va bé la gent que ve de l'inserso, perquè també gasten a la seva manera, també fan despesa.
Sí, però ahí està, el tema és vore el turisme. No hem d'oblidar que és una indústria, que és una gran indústria,
molt gran.
Que a més Espanya, l'estat espanyol, Espanya és una potència mundial, de fet no sé si és el segon o el tercer país, està Perú, està Estats Units, està França,
sí.
I està Espanya.
No, de fet hi ha una espècie d'associació mundial del turisme, ara no recordo el nom exacte, ho buscaré mentre escoltem la següent cançó, però que reuneix a tots els operadors i a tota la gent que està ficant en turisme a nivell mundial, que reuneixen cada any i fan congressos com, vull dir, i allí ja s'està parlant d'esta qüestió del turisme sostenible, i una cosa que escoltarem després, el turisme responsable,
que
parla no només del lloc on vas, sinó de qui va al lloc.
D'aquests dos models que se solen manegar, que és això que deia l'amic este regidor, el turisme nord-europeu que té plata i que és molt cultural i que va a veure el castell en no sé què i després va a hotels cars, va a restaurants cars, compra coses cares, etc, etc, i el turisme més massiu de la truita de pataques, com deia ell així una mica menyspreant, no? Massiu i tal, que no s'interessa per lo cultural, que vol anar als quatre postos que el porten, o va a la platja, sí, i se tumba, sí, allí, posa la sombrilla i sol i a descansar i oblidar-me de tot i tal. I bé, potser això hi hagui d'existir, no? Però diguem-ne nosaltres, potser hauríem d'enfocar cap a un altre tipus de turisme, més tipus viatger, més tipus de que sí, que s'interessa per lo cultural, però sobretot s'interessa per lo cultural no per veure monuments que va tachant d'una llista, no? De la guia Michelin o del que sigui, no? Sinó de gent que vulgui aprendre de la cultura viva, de la relació en les persones del lloc, de l'intercanvi. Mira, vosaltres ho feu les coses així, nosaltres les fem allà, que interessant, receptes de cuina com altres, sí, sí, costums, sí, o festivals de música o festivals de no sé què, interactius. És un altre rotllo, és una altra història.
Sí, és un altre rotllo. T'anava a dir això precisament, que jo no sé fins a quin punt una persona que canvia la seva residència per una residència a la costa o a la muntanya, és igual, i només va a posar-se al sol i a descansar directament, a descansar, no fer res, jo no l'anomenaré ni turista ni viatger, simplement canvia de residència.
És el que deia aquell, el francès Villegiater, crec que li deia, bueno, que tens tot el dret, i qui no necessita algunes vegades desconnectar de tot, estar en un lloc tranquil i poder-se simplement recol·locar-se o inspirar-se. Tot això està bé, però ara estem parlant de diguem-ne, de l'aposta que el territori devia fer per segons quin tipus de turisme propiciar i integrar en els altres sectors econòmics.
Jo crec que falta explicar-ho. És a dir, aquestes situacions que vos veiem moltes vegades d'aquestes avalanxes de gent al Delta, per dir alguna cosa, que ha provocat que s'hagin de posar barreres. Hi hauria molt a parlar sobre el tema de fer pagar per entrar, però... una mica falta explicar-ho a aquesta gent que ve, que benvinguts siguen, a on van. És a dir, que van a un parc natural que és un entorn controlat, els que venen de fora, i moltes vegades els que també hi anem de que som del territori, diguem, que també tots cap allí. Això és possible que tots alhora no pugui ser. 50.000 persones al Delta en un cap de setmana, per dir algo, encara que siguin 10.000, és una burrada.
Sí,
una burrada que no pot ser. No pot ser.
Sí, hi ha persones o hi ha èpoques de les persones on s'és, diguem-ne, més gregari, i resulta que a la gent li agrada anar allí on va la gent, o el que es posa de moda, o el que està en el candelero en un moment donat, i després hi ha gent que és antigregària, que va buscant justeteta on no va ningú, on pugui estar sol.
Però també te pots quedar a casa, si ets antigregari.
Però a lo millor a casa pues, no tens una muntanya, sí, o no tens... Sí.
No,
vas buscant
no la solem tenir així,
un altre paisatge, i bueno, són opcions personals, ja dic, pot ser en èpoques diferents de la vida també, no? Perquè pot ser la joventut pues, ho està en esa fase de la vida que li interessa connectar amb molta gent i és diferent, però bueno, també nosaltres com a territori hem de mirar com intentem encausar això d'una manera que sigui positiva.
Exacte,
per
aquí està la part,
no?
d'explicar-ho i explicar-ho una altra vegada. Allò, és un entorn delicat, són entorns delicats, s'ha d'anar en respecte, no us comporteu com si estiguésseu, no us comporteu com no us comportaríeu a casa directament. I allò, suposa que la majoria de gent cuida la seva casa,
i potser la cosa passa també per crear, per ser capaç d'enginyar jocs de trobada prou interessants, prou atractius per a que hi hagi aquest intercanvi entre la gent que ve i disfruta d'unes condicions diferents, obri ports, i la gent del territori que també té l'oportunitat de conèixer aquesta gent, de, per què no, treure algun tipus de benefici econòmic que li ajude a tirar endavant la seva vida amb dignitat, però tot això dins d'una aposta decidida per un tipus de turisme que no sigui ni la indústria massiva a lo bèstia de la costa i que genera diferències i que destrossa el medi ambient, ni tampoc, diguem-ne, este apartament en el sentit d'apartar-se dels altres i no relacionar-se i fer allí com una illeta. Perquè, al fi i al cap, el canvi no és només un canvi de viatjar, de desplaçar-se, també pot ser un desplaçament mental.
Anem a escoltar una música i tornem de seguida. Winfield Stuart, un tema de Michel Fugain, i tornem de seguida amb més coses.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi,
le midi. Ils se sont quittés au bord du matin.
Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le...
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Parlant de turisme avui al Trencadís de Xarxa Ebre, i volíem parlar, topar una mica o anar a la qüestió que parlava abans del turisme sostenible, perquè el turisme sostenible s'està convertint en una qüestió important, el respecte al lloc on anem, a on viatgem, i el respecte del lloc on anem, que sigui mantingut en l'estat millor possible, perquè canviar segur que canvia el rebre als visitants. En este cas, escoltarem ara mateix a Tina Rubio, una consultora, que s'anomena No és Utopia, que està ficada en la qüestió de fer arribar el turisme sostenible i sobretot el turisme responsable a totes les operadores i també fer-ne consciència a les persones, i ens explica una mica en què consisteix això del turisme sostenible.
Los objetivos de desarrollo sostenible fueron declarados por Naciones Unidas hace 2 años y medio aproximadamente, en septiembre del 2015, y suponen un avance de los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron proclamados en el año 2000 y revisados en el año 2015. Los objetivos de desarrollo sostenible, o los ODS, son una agenda que prepara Naciones Unidas junto con los casi 200 países firmantes de cara al año 2030, de cara a ser una sociedad mucho más inclusiva, mucho más respetuosa con la vida en el planeta y cuya prosperidad y beneficios económicos impacte positivamente a todos los estratos sociales. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas que están accesibles en multitud de enlaces en la red, y suponen sobre todo, esas 169 metas se reparten en 5 bloques, en 5 bloques que todos empiezan por P en inglés: people, es decir, las personas por encima de todo, planet, es decir, el planeta, la biodiversidad, todas las especies que poblamos la Tierra; peace, la paz, es decir, el turismo como herramienta para la paz, y eso lo estamos viendo en Colombia y en otros muchos países. No hay cifras oficiales de eso. El turismo sostenible sigue siendo, no me atrevo a decir marginal, pero sí minoritario. Y luego depende muchísimo del país que visitas. Es decir, hay países como muchos países de América Latina, desde Costa Rica hasta Chile, Bolivia, algunos emprendimientos en Argentina, muchos afortunadamente cada vez más en Colombia. En Asia hay de muy diversa índole también, y en Europa no tanto.
Aquí parlàvem una mica, aquí anàvem en esta qüestió que diem abans del turisme sostenible, de respectar el lloc on anem, o d'on som, és igual, però perquè tant el respecte val pels que hi vivim com pels que venen, però especialment suposo que explicar-ho als que no són d'aquí, no coneixen tant d'aquí, no entès només com aquí les Terres de l'Ebre, sinó qualsevol lloc, els que no són autòctons i que venen de fora i que no saben exactament on estan anant, per tant se'ls ha d'explicar una mica on van. La qüestió, n'hi ha un altre concepte que s'ha anat desenvolupant des de que es va publicar en estos vídeos, que devia ser 2007-2018, quan es va, perquè apuntava que el 2015 es va redactar esta qüestió del turisme sostenible, que és el turisme responsable, que ja és, a més, fer responsable al turista viatger, és igual, del que està fent, on va, i explicar-li una mica abans d'anar com s'ha de comportar inclús.
Sí, quan parlem de turisme responsable, sostenible, hem de pensar en tot el que significa el petroli que es gasta en els avions, en els cotxes, quan ens desplacem. Així que si volem ser responsables en el medi ambient, tot això ho hem de tenir en compte, hem de fer una mirada més d'entorn, més local. Per això deia que de vegades significa un canvi de mentalitat, una manera de fer les coses diferent, una revalorització de les relacions humanes més d'intercanvi, més autèntiques, si es pot dir així, entre cometes, perquè tot això té molta, igual que la paraula desarrollo també té moltes lectures i prové d'un context que seria també bastant discutible. Però la idea que transmet aquesta dona, Tina Rubio, bueno, representa una bona voluntat de fer les coses de manera diferent.
Complicat
si no hi ha, diguem, ese canvi de mentalitat. Pot ser una oportunitat que ha passat últimament per a canviar. Pot ser sí, pot ser estem veient que no tot el canvi que ens agradaria s'està produint, Però bueno, hem de continuar en esta línia defensant aquest tipus de coses.
Bueno, és que jo crec que no hi ha altre remei, perquè ens hi va la vida com a espècie, no com a la vida particular de cadascú. Si no es canvia i no es respecta el lloc, ho acabem destrossant. Hi ha dia Tina Rubio mateix que hem dilapidat molt del patrimoni que hem fet, l'hem dilapidat fent construccions a ras de a primera línia de platja, construccions impossibles que ara veurem que quan puja el nivell del mar què passarà. En molts de casos ja estem veient que el mar s'està emportant part de les construccions.
I el menys sostenible i menys responsable de tot és la cobdícia, i és com deia Llorenç, és a dir, controlem això, sí. No intentem fer diners a tota costa, perquè això a la llarga mos perjudica sí. A tots, és a dir, mirem de viure dignament, però d'una manera que no malbarate les possibilitats de vida dels altres, tant dels que estan ara com de les properes generacions.
Sí, que qualsevol persona que vingui de fora a fer turisme o a fer de viatger, tant se val. Millor serien més viatgers que turistes, no? Uh-huh. Però tant sí. Se val. No, tampoc serem, filarem tan prim. Però que és benvingut, però al lloc que vagi, però ha de mirar una mica com se comporta els llocs.
És el territori el que ha de marcar les condicions, o si vols els límits de lo que se pot i no se pot fer en determinat territori. I clar que això significarà perdre algunes oportunitats econòmiques, perdre alguns ingressos, però a la llarga serà beneficiós.
A la llarga jo crec que guanyem més que no. I potser el turisme, el sol, platja i alcohol, que m'he deixat la triada perfecta, la triada uh-huh. malèfica, potser no interessa tant.
Pues jo crec que a la llarga és més perjudicial que beneficiós.
Si no, podríem preguntar a Paulino.
Sí, també.
A Lloret? Què els sembla?
Tots aquests llocs de costa tenen molta experiència de lo que significa aquest tipus de turisme.
Uh-huh. Bé, pues, en posem una altra de cançó uh-huh. i anem acomiadant el programa.
Amb abraçades i aceres.
Fins aquí arriba el trencadís d'avui. Nosaltres tornem la propera setmana amb un altre trencadís, el de turisme o de viatjar. Arribat fins aquí, recordeu que ens teniu a xarxaebre.net, que ens podeu escoltar per les emissores, esperant molt probablement us haureu escoltat Ràdio Joventut, La Plana Ràdio, La Sènia Ràdio, i res, gràcies a tots.
I a xarxaebre.net, i també si ho escolteu per Spotify teniu els debats de Xarxa Ebre i els diumenges de Xarxa Ebre, on estan programes com aquest.
Se lo sabe, eh? Se lo sabe. Vinga.
Adeu. Adeu, adeu, bon estiu.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em sent. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. I un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van perdins cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces, passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons, critica per les formes, just passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porta en clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara. Que vull mirar als ulls si un dia arriba l'hora. Que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.